olvidado que querían un acuerdo. Por tanto, alguien lo ha parado y solo se puede parar por arriba. Perdón.
Són les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Pere Estarric ha estat guardonat amb el premi a una personalitat que atorguen els Premis Enderroc per la seva contribució a la divulgació musical.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Arriba el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui amb la Marga Cifra, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim una bona companyia del matemàtic i musicòleg Pere Estarric.
El musicòleg, matemàtic i periodista Pere Estarric ha estat distingit amb el premi a una personalitat que atorga la revista Enderroc. Estarric és una de les veus més importants de la divulgació de la música aquí a casa nostra i un defensor de la llengua i la cultura catalanes a les Balears. I ho va fer com a membre fundador del Centre de Recerca i Documentació Històrica Musical de Mallorca i també l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, de la qual en va ser el primer director. I avui l'hem convidat, com si calguessin excuses, per xerrar una estona en profunditat de premi, de clàssics, de Bach i de crepuscles.
En profunditat.
I ha vengut aquí als estudis de Vetra Ràdio el nostre company amic Pere Estarric. Com estàs?
Molt bé, i ara que vos veig, millor.
Has vist que tenien ganes fa estona que no mos veiem?
Sí, és vera, és així. Bueno, no mos veiem aquí.
Aquí,
sí.
Jo dic aquí.
Jo crec que bastant agustí, per mi mos vàrem veure.
Potser. No fa tant mos vàrem veure tu i jo, també.
També és vera.
També, però com anem?
Bé.
Estàs content,
eh? Molt content. Molt content i orgullós i no sé què dir, emocionat, perquè aquest premi m'ha donat emocions. La primera, quan Toni Llebrés me va telefonar per demanar-me si estaria d'acord en que m'ho proposassin, ja me vaig quedar res. La segona, quan se va fer pública una roda de premsa, que el que me va agradar molt d'aquesta roda de premsa va ser que quan se varen dir diferents noms de persones premiades, quan se va dir el meu, els companys, i ara dir-ho ara m'emociona fins i tot físicament, hi va haver una arrencada d'aplaudiments de companys, de tots els companys que cobrien la roda de premsa, per tant, eren tots del gremi de periodistes, no? Uh-huh. Que això me va emocionar molt, que el mateix gremi te reconegui que has fet puntor una feina, no ho sé. I la tercera vegada, això és avui, i demà encara ho serà més, vull dir que només vaig d'emoció amb emoció.
Uh-huh. I tant, demà, en el Teatre Principal de Palma.
Sí, a les 8 del vespre.
Quan recolliràs aquest premi?
Sí, he preparat avui unes paraules, i els he preparades, perquè m'ho van dir, tens un minut, si no, te llevarem el micròfon. No, crec, però vaja, he de ser curt, perquè podria allargar-me molt.
Quedaria lleig que en el Premi Personalitat qualcú pujàs a llevar-te el microfon de les mans. Pere, seria un desastre.
Però a més, m'ho he cronometrat i serà un minut i quart de minut, un minut i quinze, una cosa així.
I l'outfit ja el tens controlat, ho dic, perquè també això és important, avui, per saber com sortiràs les fotos.
Abans de venir, la meva dona m'ha dit, què penses tu demà? Dic, mira, crec que duré que el som vaquers, una camisa blanca i una americana. crec que és el més com a clàssic per una persona de la meva edat. Clar, vull anar com un boomer en traje, per exemple.
Clar, perquè tu vols que allò que quedi clar és la personalitat cultural, no tant
sí, cultural, però...
gentleman. Que això seria, per un altre, això seria un altre premi.
Gentleman, tot i que en Pierce Brosnan, per exemple, té la meva edat, ni ho diria, però jo ho dic. Vull dir, no vull anar de gentleman, jo no puc anar de gentleman, perquè tampoc no m'hi sentiria còmode. Ni ho som, ni m'hi sentiria còmode. Amb vaqueros i una camisa blanca me va bé, i si fa un pot de fresca, una americana.
No, això és un bàsic.
És un bàsic.
De fons d'armari que sempre funciona. Per cert, que ha de tenir una personalitat del món de la cultura. Si tu haguessis de premiar o haguessis d'atorgar aquest premi, què cercaries amb una personalitat de la cultura?
Sinceritat, jo crec. Sinceritat i... Si jo, és que ara m'estic emocionant de xerrar amb vosaltres, perquè me toqueu una mica sa...
Pere, només demano una cosa, com a company. Si has de plorar...
Esclinets els estiu aquí.
No, si has de plorar, espera que entris de xarxes per poder gravar-ho i que això quedi immortalitzat i que el manco se pugui compartir.
No ploraré, però m'emociono. Vull dir, és que vaig d'emoció amb emoció. Vull dir, només puc estar agraït en això. Però el que t'he de dir, sinceritat, jo la feina que he fet sempre i pintura l'he feta malament, no ho sé, però he procurat fer-la de forma sincera. He estat molt feliç donant classes, he donat 40 anys de classes de matemàtiques, he estat molt feliç, molt. Ara no hi aniria, ara ja jubilat, ara ja m'ho faria més vessa. He estat molt feliç quan tu has parlat de la sinfònica, era gerent, no director, és molt més potent, de la músic. Però com a gerent, ho vaig fer amb molt de gust i molta sinceritat i amb ganes. Les vegades que he fet ràdio ho he fet amb sinceritat. Crec que això és un valor que s'ha de fer. I després, rompre una mica aquesta falsa globalització. Jo penso que han d'apostar una mica per lo nostre. Lo nostre no m'agrada dir-ho amb aquesta...
Clar, és que s'ha pervertit molt.
S'ha pervertit, lo nostre.
Aquest sintagma.
No, és a dir, una mica valorar lo que tenim a prop. Entre altres coses, la llengua, naturalment.
Uh-huh. I... Clar, si parlant de premis, quin valor els hi dones? Alimenten la vanitat o són un copet d'aprovació a l'esquena?
Dues cares de la mateixa moneda. No, una mica de veritat, eh? Vull dir, quan te donen un premi, dius, escolta, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No? Però ahí te sents una mica... però vaja, no me miren es mirar i me veïn ni més prim, ni més guapo, ni més res. Un home d'aquestes edats que tinc jo, tinc 70 anys, no, la veritat ja la tenc feta. I, però sí, si te dius, mira, el que he fet pot durar a servir per alguna cosa i que ho valorin. Jo sempre he estat... Quan estava a la Sinfònica, els músics m'ho deien. Vull dir, donar un cop a l'espatlla crec que és positiu. Crec que la gent que ha fet feina, tantes que m'han fet de caps a mi com els que jo he fet de cap, donar una... Dir, ho fas bé. No només renyar quan ho fas malament, sinó, escolta, molt bé el que has fet avui, uh-huh. M'apareix un valor.
Home, t'ha funcionat millor amb una miqueta de mel, que no sempre...
Sí, però és que hi ha gent que no la dona.
Amb una guitada de fel. Que la gent és molt habituada a destacar allò negatiu, però després quan t'han de lloar allò que hem fet bé, sovint costa.
Mira, sol te dir mateix, Anna Maria Lira, vaig anar a una presentació d'un llibre, el primer que vaig fer quan vaig ser que nostre va ser enviar-li un missatge.
Aquí
Maria Lira, m'ha agradat molt.
I
m'ho
va
encantar. M'ha agradat com ho vas fet, i m'ho va agradar. En Pell Lluís Pol també li vaig dir, m'ha agradat molt com ho fet aquesta presentació, que ha estat entranyable. I has pogut no dir res, efectivament, però en canvi, si no ha anat bé la presentació enviar, no, crec que aquestes coses bones també s'han de dir.
Clar que sí. I també has fet una tasca molt important, Pere i Herba, en la divulgació de la música, perquè tots els articles, tot el que has escrit, sobretot la música clàssica, que a vegades costa més, la música pop o la música rock, donar-li visibilitat en els músics que estudien 8 hores cada dia, o 10 o 12.
Jo no cant ni a la dutxa perquè me desafin, vull dir que no puc dir que som músic. Per tant,
no, però si dona visibilitat a totes aquestes persones.
Sí, jo crec que un valor que per jo també té aquest premi és que valora, o valorat en aquest cas, la feina que fan els que no són músics a favor de la música. Uh-huh. No només és interessant tocar un instrument, composar, cantar, això és importantíssim, naturalment, però aquesta gent que estan darrere, els tècnics, per exemple, hi ha tècnics de so que se'ls hauria de valorar, perquè, uh-huh. perquè que un grup tingui un bon tècnic o no, o un tècnic mediocre, ja no diré dolent. És que és bàsic. Uh-huh. És que és bàsic. La gestió, la gent que organitza coses, les uh-huh. hores i hores que s'ha de pegar en el telèfon per mirar, de quadrar agendes, de quadrar coses. Aquesta gent que està a darrere l'escenari, a darrere el músic, Crec que és una manera de valorar-ho i jo estic molt content que se m'hagi valorat en aquest sentit. Uh-huh. Segurament hi ha moltíssima gent davant jo que se l'hauria de valorar també. Però no només són els músics, sinó que també és la gent que està darrere tot aquest món de la música, entre ells els periodistes o els divulgadors.
Uh-huh. Això també passa amb escriptors i passa en totes les disciplines artístiques, que, per molt bo que siguis, si no tens algú que sigui capaç de moure el teu missatge, moltes vegades quedaria tancat dins una coveta i no arribaria a ser un missatge universal. Per això són necessaris els promotors, els divulgadors, i la gent que s'encarrega de contar-ho. No
els agents literaris,
no només
exemple.
De fer-ho. Carme Balcells, per exemple.
La Mas Llevada de Sermans.
García Márquez, no hagués estat García Márquez.
Segurament.
Si no hagués tingut, sobretot perquè és una dona que va variar fins al darrer euro, perquè aquest home cobrés dret d'autor i pogués arribar a fer la carrera que va fer.
O Michael Jackson no hauria estat el mateix sense els productors que va tenir darrere.
En Quincy Jones. No seria el mateix. I com a home de la cultura, quan va néixer la passió per la música en Pere Estelric? No sé si de petit vas a tocant un tamborino, no. Si tenies una flauta dolça d'aquelles que tocàvem, que ens feien tocar a l'escola.
No sé si l'època, això, encara.
No, clar, que, com que jo me'l veig coetanis, Pere Estelric, te veig aquesta joie d'esprit, que vulguis que no, que si em vol compartir EGB.
No, jo com a professor en tot cas, i tu com a alumne. No, mon pare era músic, i mon pare va viure a Barcelona, va viure a Sabadell uns anys, als anys 50, i després quan va venir a Mallorca i se va fer subscriptor de La Vanguardia. Tot això és important, dius ara, que té que veure. Sí, se va fer subscriptor de La Vanguardia, que una subscripció que jo he tingut fins fa 3 anys, fins que La Vanguardia va deixar de venir en paper a Mallorca. Per tant, jo tenia una subscripció de l'any 50 i la vaig eliminar l'any 2023, quan va deixar de venir en paper.
I això era com el lloguer sentit?
Com el lloguer. Mon pare me va deixar la subscripció.
Mantenia
en preu, no, anàvem augmentant, però jo tenia un... Bé, és a dir, jo tenia una subscripció antiga. Sí, i això sí. Vol dir perquè mon pare rebia La Vanguardia cada dia a Falanitx. Uh-huh. I com que ell, quan estava a Sabadell, anava molt en el Liceu i en el Palau de la Música, perquè li agradava la música, i ell tenia... Va fundar l'Escola de Falanitx, que en guany fa 50 anys, ara hi ha una exposició, etc. Bé, tot el que, quan jo estava a Barcelona, ell llegia La Vanguardia, lo que havia de venir, me telefonava i me deia, te posaré 1.000 pessetes en el banc, a la caixa, perquè puguis anar en aquest concert que jo no podré anar i tu seràs una miqueta a les meves hores. I gràcies
a... És a dir, el ric pare se va inventar un bisum paternofilial.
Només que jo havia d'anar a l'esbany, havia de treure'ns la llibreta, havia de treure aquelles 1.000 pessetes, anaven al Palau de la Música, anaven al Liceu i comprava l'entrada, que a ell li hagués agradat anar-hi, i no hi podia anar perquè vivia aquí. I a partir d'aquí, jo me vaig aficionar a la música, ja després ja vaig ser autònom de poder anar sense aquest visum que dius tu, tot i que de vegades encara li demanava, però i a partir d'aquí va venir la meva relació amb la música.
Quan t'havien de parlar, quan vàrem parlar per tancar l'entrevista, me vares dir, si pot sonar qualque cosa, que sigui Bach. És el millor compositor del món, de tots els temps, o hi ha més discrepàncies?
Hi ha Bach i tots els altres. I dins d'aquests tots els altres, hi ha, a dir, una cosa és Déu i l'altra cosa és Jesucrist i Sant Pere i la Mare de Déu. Déu és un, per tant, Déu és un. Després, el bon Jesús, la Mare de Déu, Sant Pere, són uns altres. Bach és un miracle, ho va dir en Pau Casals, i sense Bach la música seria diferent. La música occidental seria diferent si no hagués existit Bach.
Uh-huh. I per on haurien de començar a escoltar Bach?
No,
si ara tu te demanassin, com totes les vegades que has fet, audicions comentades, que has anat a diferents centres, que has anat a moltes escoles, si ara qualcú te demanàs, Pere, però no haurien de començar a descobrir Bach, tu què diries? Quina seria la lliçó 1?
Mira, estic fent aquest divendres de novembre... De novembre i desembre faig un... No, d'octubre i novembre, tots els divendres faig un cicle Bach a Can Tàperes de matins. I vaig començar, l'altre dia vàrem fer una... Vaig començar per una cantata i vaig començar pel cor de la cantata 147. És una cosa que tothom coneix, però que és una manera de conèixer Bach. Els concerts de Brandenburg també...
Estimats companys, me porau un altre pic, el concert de Brandenburg, que és número 5, que ens ha com obert a l'entrevista, que no és que sa cinto d'Ivetres no sigui meravellosa, sa cinto que tenim aquí a Tento, el cinto entrevista, però a parlar de Bach amb una altra cosa, troc que és una mica respectuós en Déu, no. Segons ha dit Pere Estelric. M'ha agradat perquè en Pere ha deixat que sonat sa música, com que diu, quan sona Bach, jo call.
Jo i tothom.
A partir d'aquí ja, després ja reprendrem aquesta conversa. No, parlàvem de com atracar-nos a una figura de la música, com es
sí,
Johann Sebastian Bach.
Sí, qualsevol concert de Brandenburg va bé, però també s'ha cantat a 147, es corda s'ha cantat a 147, petites peces per sa petita fuga per orgue o per clavecí, depèn de sa versió. Jo penso que no s'ha de començar... Per on començaries a Ramon Llull? No comencis per les obres completes. Ves a mirar una mica, potser, cosetes més senzilles, més petites.
Ramon Llull sempre pel llibre de Miquel Amat.
Sí, podria ser una bona opció.
Una bona introducció.
Una bona introducció, perquè a més són trossos curts i assequibles. Però Bach, dius, no, ara aniré per la passió segons en Mateu. Espera una mica, aventura. Ves per aquestes coses que ara sonen, el Brandenburg, o les cantates, alguna d'elles, coses per òrgia, coses... La tocata i fuga, que és discutible que sigui de Bach, però bé, també seria una opció per entrar allò tan conegut, tararana, i a partir d'aquí...
I com valores el nivell de coneixement de música clàssica que hi ha en l'actualitat? Ho dic perquè jo tens la sensació que a la gent que li agrada la música clàssica li agrada molt, i n'entén molt, però de cada vegada hi ha manco gent que sàpiga apreciar no sa música, perquè estem en revoltat de música tot el dia,
Si
anem amb el sensor tenim música, però música clàssica, és a dir, tenir un coneixement mínim de saber ser de lo que són els nostres clàssics.
No importa saber la història d'un músic, o no cal saber la història del Brandenburg per disfrutar-los. Jo penso que si tu... Crec que hi ha, i jo en aquest moment la meva dedicació s'orienta cap aquí, fer audicions musicals per tal de que la gent pugui entendre millor aquella partitura. Ahir mateix, aquí en el Cove, vaig fer una audició sobre Així va parlar Zaratustra de Richard Strauss. La gent coneixia el tros inicial que utilitza Kubrick allà i que utilitzaven Elvis abans de començar els seus concerts. Bé, això tothom ho coneix. Però després hi ha molt més que això. I si t'explica, no, aquí fixa que en Richard Strauss volia dir que en Zaratustra persegueix un fi que seria trobar l'espiritualitat suprema a través d'un camí. Si te van explicant això, dius... Bueno, ara quan t'escolti Zaratustra, l'escoltaré d'una altra manera. Per tant, que t'orientin una mica, no està malament. Jo escolt molts programes de difusió i podcasts de gent que difon sa música, n'escolt moltíssim i aprenc moltíssim.
Has dit audició musical, ja que eres aquí, volem aprofitar per fer-ne una en tu d'audició musical. Com ja sabràs, aquesta setmana s'ha estrenat aquest Bergen, aquest primer single dels looks de Rosalía, i voldria fer un listening amb en Pere Estelric d'aquesta darrera cançó de Rosalía. L'escoltam i la comentam. Què t'ha semblat aquest Bergen?
A mi m'agrada, però això ja està fet. Això no és res nou. És nou dins el món del pop, però això és Carmina Burana. Carmina Burana, darrere això. Es que... podria ser, I perdona, i m'agrada aquesta cançó. L'he sentida bastantes vegades i m'agrada. No li pos...
M'ha encantat això d'això, és Carmina Burana. Hi ha un munt d'usuaris del món que són contingents, però té tant necessari, perquè duim tota la setmana parlant de que Rosalía ha fet una gran revolució, quan en realitat allò que ha fet ha estat introduir el que s'ha fet tota sa vida.
Sí. Ara quan fa uns aguts, deim, ara té bona veu. Que ja la tenia.
Sempre
dins
una,
sempre l'ha tenguda, però dins la seva tessitura. Mm-hmm. Ara perquè fa uns aguts... Escolta, ja hi ha molta gent que fa aguts.
Jo
vos recomano que allò que avui, escolteu, després de tancar aquest programa, no t'havia demanat sa cançó, però una de ses cançons més hermoses del segle XX, que és Morgan, de Richard Strauss. No sé si és dins es Morgan, Richard Strauss. Escoltava això, són 3 minuts de música, i dius ja està, després d'això, el diluvi. Però vaja, no m'agrada aquesta cançó, m'agrada, però dir que això és el més nou que s'ha fet mai... Bueno, Freddie Mercury també fa aquestes coses. Vull dir, no...
I també estava dins el món d'espop.
I estava dins el món d'espop, i li agradava molt l'òpera. Té cançons basades en temes operístics, com per exemple és d'això, és... Pagliazzi té una cançó basada en un ària de Pagliazzi.
Jo quan vaig sentir la primera vegada aquesta cançó, allò que vaig pensar, vaig dir, com la faran directe? Perquè, clar...
No la pot fer en directe, no, perquè aquí hi ha coses truqueades que a més s'han explicat. La velocitat dels violins són impossibles, fan uns... No pot ser mai que amb un violí puguis fer aquesta velocitat. Ella, a lo millor, la té passada per sintetitzadors. Bé, però ho que entrarà d'una altra manera, és directe, sempre són d'una altra manera.
Exacte, sí, però això sí que m'ho vaig demanar, dic, està superbé, m'agrada que ella faci aquest estil i que vulgui entrar dins aquest tipus de tessitura i aquesta música, però clar, després la vas a veure en directe i no du cap músic. Això no sé com ho farem,
sí, sí.
Supos que aquesta gira la plantejarà d'una altra manera, no ho sabem encara. Encara
sí,
no
el disco sencer, però a mi una Rosalía és un fenomen que m'agrada. Crec que hauria de cantar més en català, jo trob.
N'hi ha un en català.
Sí,
en aquest disco
i ja va fer
no.
una cosa, també ja va fer una cançó en català fa
Milionària.
Un parell
d'anys.
Sí. Sí. Bé,
però
bé,
igual que n'hi ha un amb alemany, que aquesta també canta amb alemany, amb anglès, hi ha amb altres idiomes, per tant, vull dir que no.
No, li tenim molt de respecte a la Rosalía. Vull dir, crec que és un fenomen de fama merescuda. Ara, dir que això és nou, no és nou, però dins el món del pop, que ja ni dins el món del pop, perquè parlàvem abans de Freddie Mercury, o el mateix Supertramp, també tenen cançons amb uns aguts i unes coses que també és directe, després de Supertramp no era el mateix que sentia.
Hi ha gent que diu que és una que Rosalía allò que farà serà obrir sa porta a que si ens interessi passar música clàssica, perquè d'entrada van dir que feia òpera, i dic, anem a relaxar-nos tots una miqueta, el que fan és òpera, és que el líric, si m'apures, però no és òpera.
És que si totes les sopranos, quan canten, no Montserrat Caballé, no sempre feia òpera, quan cantava amb Freddie Mercury, no feia òpera, feia el seu registre, però no tot el que sigui cantar així és fer òpera.
Clar, el desconeixement fa que tot ho hiperbolitzem, que tot ho exagerem. Clar, com que no estem acostumats a que cap cantant faci això, una cantant que tingui una mínima cultura musical se decideix, ara que té èxit, a poder fer aquestes provatures, i ja mos pensant que tot és un ou de dos vermells.
Sí, a lo millor, com que no estem avasats, però per això és per desconeixement, no és per res més. Penso que la Rosalía té molt de mèrit, però bé, i mos agradarà, i estèticament m'agradarà. Les melodies que fa crec que tenen interès i crec que és una bona compositora, o té darrere un equip de compositors i un bon equip de producció, perquè una cosa és que ell hagi fet la cançó, després qui li ha produït tot això? Clar. Doncs aquests fenòmens, la porta que fa en el disco de Michael Jackson, el thriller aquell allò és un valor de producció brutal, sí. Brutal. Ficar-hi una porta que parell que fa por, no? Vull dir, tot això és una cosa en la Rosalía i l'altra cosa és el món que l'en revolta.
I demà en aquesta gala estàs al dia de com està
no,
el músic, de no, qui te trobaràs,
no,
de qui actuarà.
Sé que actua Ànimos Parrer, que és un grup que m'agrada molt, després hi ha Antònia Font, ha estat guanyador també, Capella també, i després lo de més va votació popular, que no sé ben bé qui són els qui han guanyat aquest premi, no sé.
Però no te trobaràs com un peix dins el rostoll en aquest
gala dels premis endavant. No, crec que me trobaré gent coneguda.
Segur que sí.
Els mateixos de sí, jo crec que els conegues de molta de gent d'esquí estan, no sé, na Maria Hein, que està proposada, és de Falanich, o de Porto Colom, i si mos veiem, mos aturam a xerrar. Vull dir que...
Però dic, també per la tipologia de música que fan.
Però jo m'agrada, jo soc molt eclèctic en aquest sentit. Vull dir, puc escoltar això i després puc escoltar Morgan de Richard Strauss als concerts de Brandenburg i després, ara quan me'n vagi cap a casa nostra, el millor escoltar, ja que hem parlat de Supertramp, escoltar Supertramp.
On anarà Muscuri.
On anarà Muscuri, també. Però vaja, vols, per exemple, anar a Muscuri és una altra cosa. M'agrada quan és ella, no quan canta versions de coses. No, en aquest cas no m'agrada tant, però com Anna Muscuri m'agrada, però no com a versionadora. I és més famosa com a versionadora de temes que ja existeixen, que bé, però aquestes coses passen.
Clar, de l'emoció no he dit res, no he recordat als nostres oients que això és Tèntol i que som en conversa amb en Pere Estelric, Premi Personalitat de Gent Rock d'enguany, perquè clar, escoltes en Pere Estelric i només pots callar i escoltar-lo, òbviament, i prendre notes. te volia demanar, Pere, un home que ja ha fet tantes coses i encara te queden assignatures pendents.
No sé, ja crec que mos hem de reinventar. Sempre mos hem de reinventar. Jo tinc 70 anys i en els 60 i un parell me vaig reinventar això de les audicions musicals i bé, i ara vaig per aquí. Qui sap si d'aquí 2 anys me reinvento amb una altra cosa, no ho sé. Pens que sí, que crec que hem d'anar no cremant, sinó fent etapes diferents, sumant etapes.
M'encantaria que una de les teves reinvencions fos que te fessis acròbata. Seria meravellós venir-te a veure el Cirbo B mentre sona Morgan i tu fent una performance. Seria una fantasia.
Això seria més una paessada. Això, més que el Cirbo B, seria per no sé, per entortar el poltrona o una cosa d'aquestes.
Crec que estem escoltant
Morgan.
Per favor.
Per favor.
Que fixa't-se la delícia des de Richard Strauss.
Totalment.
Que el text, quan acaba la soprano, diu «I la nit ens portarà el silenci». I l'orquestra s'atura. I després, descat un segon, continua.
Un altre passatge.
Això és brutal. Brutal. Ens acostarà el silenci i l'orquestra s'atura. Ho trobo fantàstic.
Fantàstic.
Això és genial. Bé, és igual.
Vas a molt de concerts, encara?
Sí, però... me diuen que vaig a molts, però vaig més que la mitjana de gent, però tampoc no vull carregar-me la gent. No, tinc una vida familiar, una vida personal, i m'agrada anar-me'n a dormir prest. Els concerts tard no m'agraden. Això és una cosa que vull reivindicar. Els concerts a les 7 de l'hora baixa.
D'acord, queda dit. Pere Esterric, enhorabona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. I un dia feim una listening party de Bach aquí, o d'allò que tu vulguis.
O de Richard Strauss.
També estaria bé. O de la Rosalia.
O de la Rosalia.
Quan traguis disc.
M'hauria de preparar una mica més.
Gràcies, enhorabona, Pere.
A vosaltres dos, gràcies.
En aquesta gala del Teatre Principal de Palma, Premis en Derroc, Pere Esterric, Premi Personalitat de l'Any. Així és així, no?
O sí? Sé que se diu. De l'Any.
Gràcies, Pere. Fem una pausa, ara tornem.
Paraulòmetre. Avui juguen el paraulòmetre en...
Pep Cerdà.
Com estàs, preparat?
Sí.
Idò, quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Ui, no ho sé. Estic bastant de temps sense xerrar quan m'aixec.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit, sempre.
Quina és la paraula més llarga que coneixes?
Supos que esternocleidomastoideu. No me sona d'alguna més llarga.
I la més curta? Quina paraula te costa pronunciar?
En anglès, bastantes.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Idò, per exemple. Idò és una paraula que utilitzo bastant.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Crec que sense voler dic moltes vegades bé, bé.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Web, normalment.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
T'estim, supos. Tot i que són dues paraules, però sí.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Depèn del context, perquè, clar, Ver-me molt de registres, des de boixar a fer l'amor.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Qualcuna paraula que estigui en desús o que ja no s'utilitzi com abans?
Pus, per exemple. No, no, això de pus, en sentit de dir no puc pus, és una paraula que se diu molt poc i jo trobo que és molt xula.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Quan vaig a nedar. Quan vaig a nedar de matí, això és mitja hora de fer tèntol i quedar com el pensament en suspensió.
I quan penses en aquest moment, quina cançó diries, si n'haguessis de triar una?
Segurament alguna de Manel, o... Sí, alguna cançó així.
I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, somien en trobar una dona amb la teva cara, amb la teva cara.
IB3 Ràdio és cultura. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que ja no sent tant és una que sempre deia la meva predina. Cada vegada que li contava alguna cosa que li sorprenia, deia recorantes. I ja fa molt de temps que no la sent. Bé, ja és meu nom és Carme i jo som de Palma.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Tornen nedant les marines nostres de Tèntol. Marina Bennàs, Marina Huguet, com estàu?
Encantades, una setmana
ben
més.
Ben tornades, ben trobades. Avui, dues paraulotes. Conflicte, bé, que podria ser una paraula evident, que és un conflicte. I pràctica restaurativa. Escoltam una cançó.
Per favor.
I m'esperam. A to.
Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Sonrisas, alegrías y las penas, per a mi un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre, i de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves.
Solucions i no problemes, amem. Com ho feim en això, Marines?
Amem, partint de sa base que sa convivència du conflicte. I no tenen la mateixa arrel, això de que comencin per con i con no és casualitat, perquè vol dir que quan estem amb més gent, quan estem visquent amb més gent, passa això. Vull dir, hi haurà problemes. Perquè ja no estàs tot sol en el món, i hi ha més gent en la que te trobes, en la que te topes i en la que no te posaràs d'acord per una qüestió o per una altra. A les escoles hi ha molta gent convivint durant moltes hores.
I gent molt diversa.
I gent molt diversa, moltes hores junts, i se crispen els nervis en el final del dia. O a vegades en el principi, també.
Clar, i això pot passar entre infants, entre infants i mestres, no sé.
Clar, si quan xerrem de conflictes, moltes vegades pots pensar només els conflictes que sorgeixen a l'escola entre els infants, però el que acabes de dir, convivim moltes persones i a vegades pues, hi ha conflictes també entre adults que també s'han de solventar i han de practicar en principi en l'exemple. Amb els infants, sí. Que una cosa és la teoria, l'altra és la pràctica. Uh-huh. Però la teoria seria que haurien de practicar en l'exemple, cap en aquests infantons que estan aprenent a moure's en societat.
Clar, encara no tenen eines ells necessàries per gestionar o per resoldre conflictes. Per tant, vosaltres, de qualque manera, els heu de donar.
Clar, és a dir, aquest gestionar conflictes no és algo que sorgeixi de forma espontània, sinó que s'ha d'educar i s'ha d'acompanyar i són les persones referents les que han d'anar modelant aquesta pràctica. Això que nosaltres direm ara, nosaltres ho hem contextualitzat a l'escola, però serveix per qualsevol altre moment. Vull dir, a casa segurament també pot serà útil.
Mm-hmm. És a dir, pares i mares també.
Però no un altre.
Exacte. I sobretot que no és el mateix resoldre un conflicte a una edat 0-3 o resoldre conflictes a 3-4, 4-5, 5-6. I és que hi ha una cosa que és molt evident, però que a vegades ens n'oblidem, que és el llenguatge dels infants no és el mateix ni està solit de la mateixa manera o una edat que una altra. I això és una cosa que pot dificultar o pot fer que sigui més complexa pues, resoldre conflictes, que nosaltres resoldríem xerrant, a vegades aquesta eina encara no la tenim assolida. Mm-hmm.
Això sobretot és molt important, com dèiem ara, a 0-3 anys, quan sorgeixen els primers conflictes, perquè encara que no millor comencin a tenir, encara que nosaltres vegem que mos entenen, encara que comencin a dir algunes paraules, el llenguatge verbal no és una eina que tinguin interioritzada, no és una estratègia que puguem emplear com a primera línia d'acció. Mos mourem per lo físic, en primer lloc. És a dir, si nosaltres tenim davant una criatura que està molt alterada, lo primer és aturar-la físicament, vull dir, no? Frenar-la nosaltres en ses mans, amb el nostre cos, i aturar i acompanyar, si és necessari, aquella primera emoció.
Això és aquella rabieta que tenen els infants.
O encara que no sigui una rabieta, de vegades una millor és senzillament una excitació molt grossa. Vull dir, si ha tingut un problema amb qualsevol altre, perquè està tan content aquell infant que va passat de rosca, que diríem, a la millor necessita que l'aturem, perquè si l'altra persona no ho està rebent bé, encara que sigui amb amor, encara que sigui des de l'alegria, allò també s'ha d'aturar.
És a dir, cada moment físic que tu tures salata, salata.
Sou molt bones. Encara que sigui des de l'alegria, com que dic, no tot ha de ser un drama.
Ja, no, perquè és que de vegades pot ser un infant que està tan content que aquella alegria és desmesurada i la persona és que vol fer una gràcia no ho està rebent com a tal. Llavors és, aquí tenim dues coses, que aquesta criatura que està tan emocionada, a la millor no sap mesurar la seva il·lusió, no? L'expressió d'aquesta estar content, i que a la millor la persona que ho està rebent és una altra criatura que no li sap posar un límit verbal de no m'està agradant, atura. Per tant, necessiten, com nosaltres dèiem abans, que hi hagi una mediació adulta. Mira, atura, jo veig que no li està agradant. A la millor li pots demanar, vols una ferrada, i encara que siguin perdoneu, encara que siguin infants molt petits que no tenen llenguatge, encara que sigui un infant que encara jut diu tres o quatre parauletes, que jo ho digui en veu alta, ja està deixant un pòsit que més endavant poc a poc s'hi servirà de model per quan hagi de fer, i si tingués llenguatge com per poder-ho fer de manera autònoma. Llavors es arribarà un dia que sí que li dirà vols una ferrada, i l'altre li podrà contestar sí o no.
Clar, és que les coses s'aprenen en la pràctica i ja amb els adults a vegades és complicat el que jo dic, comunic, express amb el que l'altre rep i entén, amb els infants és encara molt més complexa perquè estan practicant, constantment estan practicant el que és conviure i socialitzar. Per tant, és molt important això, que l'adult estigui disponible i que li pugui posar moltes vegades més que posar que renyar o que apartar és posar paraules a el que està passant, és el que ha dit la Marina. Jo estic veient que tu estàs molt excitat i que tu estàs molt content.
O
estic veient que el que t'està passant ara és que estàs enfadat, perquè hi ha vegades que ells saben que els està passant una cosa, però no saben exactament què és el que està passant.
Clar.
O, ja quan estan passats de rosca, saben que estan enfadats, però no se'n recorden ni saben per què. Mm-hmm.
Però, és a dir, ara estàs enfadat i has d'esperar que li passi la ràbia, que se tiri per terra, que cridi, que plori...
Clar,
depèn.
és que tampoc no es vola papal aquest discurs de tu estàs enfadat i jo te respecto i... Val, fins un punt, perquè jo te puc respectar que tu estiguis enfadat, però sempre i quan hi hagi un límit. Si tu estàs enfadat, però estàs tirant mobles, estàs pegant els companys, m'estàs cridant, m'estàs escopint o m'estàs pegant a mi, això no se pot tolerar. Per tant, hi ha vegades en què està molt bé, jo te puc respectar moltíssim, però igual te respectaré fora de classe. Vull dir, jo aniré a un espai que sigui controlat, allà on tu no te puguis fer mal, jo no m'ho pugui fer mal, i els infants que hi ha de vora tampoc, i quan hagis baixat de sa parra, diguéssim, després podrem veure cap a on hem d'anar. Però, clar, és molt difícil de vegades gestionar segons quins conflictes des d'aquesta ràbia. Nosaltres, com a adults, almenys a mi me passa, quan estic enfadada ja me poden venir a dir coses que apunturen que ara és pitjor.
No s'han de prendre mai decisions enfadats.
Exacte.
S'ha de deixar passar.
S'ha de deixar reposar.
I no envieu mai whatsapps enfadats. Ui. Espera-ho.
Això va més enllà de 0-3.
Això està molt bé que s'hagi inventat això de borrar missatges, no?
Tranquilitat.
Tranquilitat. Però, clar, també és que és un tema que és bastant complex, perquè jo no sé si vosaltres, quan éreu petits, teníeu conflictes a l'escola, o si teníeu problemes, o si vos barallàveu. Jo...
Que ja no me'n record.
Jo no me'n record, i els meus són d'una generació que si jo tenia un conflicte, alerta que se n'enteràs el mestre. Perquè si se n'enterava el mestre, segurament jo rebria, i després ho diria a mon pare i mon mare, sí. I rebria doble.
Sí, ton pare i ta mare sempre te deien, el mestre té la raó, qualque cosa has fet malament, sempre. Però ara no és així, se vol.
Clar, és que ara tenim aquest problema, també, que les mestres som una figura que cada vegada pareix que té menys autoritat i a vegada pareix que t'hagis de justificar les teves actuacions. Quan nosaltres el que estem fent és intentar crear un espai, un ambient, la màxim de tranquil, possible per tothom. Perquè allà on acaba la llibertat d'un està començant la llibertat de l'altre. Però, bueno, tot això és una teoria. Després el dia a dia és molt més complex.
Després la pràctica ens passa per sobre com un camió. Clar, parlàveu de l'edat, que era important perquè el nin entengués allò que li dèiem, o en aquell moment de ràbia, contenir-lo físicament, quan és petit, perquè no pots parlar, doncs, altures. Però a mesura que van creixent, hi ha altres eines per poder mirar de fer aquesta resolució de conflicte?
Sí. De totes maneres, és important que no mos quedem només en que 0-3, com que no tenen sa parla encara automatitzada, diguéssim, és quan no la poden emplear. Encara que siguin un poc més grans, sa primera resposta, diguem, instintiva, o podríem dir fins i tot una mica animal, aquesta agressió física, aquest pegar, aquest mossegar, que no vol dir que hagin vist això a casa, de vegades surt allò de «és que jo no sé de on ho ha tret». És una cosa molt instintiva, no ho ha tret del lloc. No és que ho hagi après, li surt de natural. Per què? Perquè no hi ha una altra manera d'expressar-ho. Llavors, aquesta primera reacció física, encara que sí que ja puguem tenir una conversa amb aquell infant, no vol dir que desaparegui. Segurament se mantindrà durant el temps perquè ha estat el que fins ara ha manejat de forma més natural. Llavors, passarà un temps fins que realment puguin emplear el llenguatge verbal per resoldre els seus conflictes. Anem una miqueta més endavant. Nosaltres ja hem passat aquest 0-3, ja hem posat el límit físic, hem oferit alternatives, no? Vull dir que mossegar, doncs pots mossegar això, però no pots mossegar una altra persona. Arriben ja a una edat una miqueta més avançada, anem a situar-nos més o manco en els 3-6, no? A les escoles. Hi ha diferents maneres, segons la línia de centre, sobretot, en destacaríem dues, podem anar per la mediació escolar o podem anar per les pràctiques restauratives, serien com els dos grans cavalls de batalla.
Què significa pràctica restaurativa?
És que és una paraula.
Ara ho sé, perquè estic mirant aquesta sèrie que es diu Pubertat, de Letícia Dolera, que va guanyar un premi des de la setmana passada, i hi ha un moment que s'aplica judicialment una pràctica restaurativa, en la qual els infants s'asseuen i entre tots aconsegueixen sobretot guarir les ferides parlant i explicant-ho i cada un expressant allò que sent, que és molt dolorós, però realment és restauratiu.
Clar, és que realment l'origen de les pràctiques restauratives que nosaltres empleem en educació és judicial. Hi havia el jutge Calatayud, jo no sé si l'audiència se'n recordarà, que se va fer com a molt famós perquè era un jutge de menors que quan havia d'aplicar una sentència, si era perquè tu havies fet un grafit que te condemnaven, la sentència era anar fent grafits. Llavors és restaurar, no? Compensar aquell mal, entre cometes, que tu has fet a la societat en aquest cas, i tu ara ho arreglaràs anant-te fent els grafits que te corresponguin, no? Llavors et seria dur una mica això en el dia a dia dins l'aula.
Exacte, i per això...
Això
se fa. De fet, se nota molt de canvi si és una escola que des dels 3 anys ja ho estan fent. En els 3 anys començaríem posant paraules, això, posant paraules, faríem molta teatre, les mestres seríem les que faríem la part aquesta, me sent així, me sent aixà, ara tu has de dir això, digues allò. Nosaltres som les que posen paraules en els infants, i com més grans són, ells ho poden començar a fer pel seu compte, cercant ajuda si ho necessiten, i després hi ha diferents estratègies. Hi ha, per exemple, el racó de Boca Orella, que se sol emplear molt a les escoles, que és un espai allà on està dedicat a resoldre conflictes específicament, i és un racó allà on hi ha dos rols, un és que és el que escolta i l'altre és el que xerra. Quan el que xerra està xerrant, l'altre no pot dir res, ha d'escoltar, i després hi ha un moment en què se canvien les tornes. I clar, això és molt guapo, perquè si se fa una feina constant de diversos anys, és que arriba un moment, puntunes de 4 o 5, que els gels tots sols són capaços d'anar-se'n en el racó de boca i orella i resoldre els tots sols del conflicte. I això és una cosa que arriba a passar, però clar, què ha passat abans? Moltíssimes pràctiques i molta també intervenció de la tutora o de la mestra, que és la que fa aquest modelatge, no?, de posar paraules. Molt bé, jo me sent, jo sé, ferit, perquè t'ha passat el que sigui.
I tu ets... m'has fet això.
Exacte.
I a mi m'ha sabut greu.
Exacte, però si l'infant no pot dir-ho perquè no troba la manera, clar, nosaltres som els que fiquem frases, com ho dic, allà on ell anirà com explicant el que li està passant. Això seria una manera. Les pràctiques restauratives de Cadina Marina també estan molt a sobre del dia. Tu m'he enfadat perquè tu m'has destrossat una construcció que jo havia fet i que m'havia tardat 20 minuts a fer-la. La pràctica restaurativa en aquest cas podria ser jo t'ajuda a muntar de nou. Igualment, jo som molt partidària també de demanar a la, entre cometes, víctima, entre cometes, moltes cometes, demanar-li què és el que necessita. Perquè hi ha infants que en el moment sí que necessitaran o una abraçada o necessitaran que l'ajudin. Però és que hi ha infants que estan tan enfadats que no volen tenir de vora la persona que ha usat aquest mal, entre cometes.
I què fas? T'enduts el lato a l'altra mà?
No, jo el que faig és demanar: tu què necessites? Necessites que t'ajudi, necessites que t'abraci, necessites que se'n vagi. Doncs necessito que se'n vagi. I jo li explico a l'altre que aventura sí, que l'altre està molt disposat a ajudar o a abraçar. Mira, el teu company ara està tan enfadat amb tu per el que ha passat que ara mateix no pot estar de vora tu. Te deman que t'allunyis i quan se li hagis passat ho tornarem a provar. I a vegades tu hi tornes, passa una estona, i tu hi tornes a veure ben què passa, i altres vegades que el tot sol s'acaben retrobant una altra vegada. Però és veritat que crec que és important també donar la cabuda a que no tot s'arregla amb besades i amb abraçades. Perquè, clar, si jo me sento ferida, a vegades necessites el meu espai. I crec que és bastant, crec que és perillós a vegades ensenyar als infants que si te fan un agreujament, tu estàs obligat automàticament a perdonar aquesta persona. A vegades necessites temps. I això, quan ets adult, crec que és un bon aprenentatge. No hem d'anar perdonant a tothom perquè sí. Hem de necessitar un temps per reflexionar-ho i pensar, segurament,
que
sentim.
I que està molt bé que se
sentim.
Faci això a les classes, perquè després, una vegada siguin adults, també és...
Clar.
Prenguin consciència d'aquest exercici tan necessari.
I que una passa prèvia de les pràctiques restauratives és la prevenció, que és treballar amb aquest grup d'infants que tenim perquè hi hagi un clima d'aula, un sentiment de pertinença, una responsabilitat efectiva damunt la resta de gent que m'envolta, suficient com perquè si hi ha un problema jo me preocupi per aquella persona i tingui un interès real en resoldre allò que ha passat. Això de les preguntes restauratives que una mica apuntaven a Marina, i després és molt important també, a part de donar aquest espai a això que dèiem abans, no?, de qualque cosa deus haver fet, o entrar quan arribes a un conflicte, de, i tu què has fet? No, la primera entrada és què ha passat, i donar espai a totes les persones implicades perquè expliquin la seva visió de lo que ha passat i escoltin la visió de l'altre. Perquè al final, la meva perspectiva i la teva perspectiva de la mateixa situació segurament no coincidiran en el 100%. Llavors, és aquest sentiment de tots mos volen cuidar perquè formem part d'un grup, i llavors la resta també tenim un interès en que això se resolgui. I tancareu amb un, i tu ara creus que està resolt? Per tu està resolt, per totes les persones implicades, no? Fer aquesta pregunta. Està arreglat? Molt bé, ara ja ho poden deixar tancat, no? És el que deia Marina. Després d'anar millor, aquest moment de tancaró és autònom perquè ja són suficientment grans i tu ja vas fent un control i ja està. Però si no, quan són petits és posar aquestes paraules. Creus que està arreglat? Creus que està arreglat? I quan tothom està d'acord, llavors ja ho poden donar per tancat.
I deu una lliçó per petits i també per adults.
Això és la teoria. Després el dia a dia, la pràctica, a vegades molt desmunta.
Jo ara sí, m'ho tombaré amb el rop i li diré necessites que surti de l'habitació una estona perquè tu vols el teu espai, després torn.
Mira, això és comunicació efectiva.
Això resoldria moltes coses.
Sí, sí, sí. I se recomana aquesta comunicació efectiva quan estàs en la resolució de conflictes. Difícil.
Ho és.
Sí, en les emocions a flor de pell tot és més complicat.
I més quan tu no tens la culpa mai.
Clar, mai, mai. Sempre és dels altres.
Fer aquesta passa se fa més complicada.
La culpa és molt lletja, no la val ningú.
Marina, moltes gràcies. A vosaltres. Fem la setmana que ve. Posa'm un pot de música per acabar el programa.
El Guateque Musical.
Sí que vam al programa amb música i avui un guateque dedicat a les Carles que fan festa, Xisco.
Així és, avui et Sant Carles i dedicarem en aquest nom el nostre guateque d'avui i començarem per un dels Carles més famosos de la música catalana, en Carles Sabater. El cantant de Sau va morir el 1999, però el seu llegat musical roman intacte en temes com aquest No he nascut per militar.
Canviarà la meva roba, el meu nom, el meu cabell, em donarà
Smooth va ser una de les cançons més escoltades de l'any 2000, segons Billboard, i va guanyar 3 Grammys. Aquesta cançó va fer possible que Carlos Santana tornés al número 1 després de 30 anys de carrera, i sona així.
La Bohème és la cançó més emblemàtica del llegendari cantant franco-armeni Charles Aznavour, un tema que xerra amb nostàlgia del temps d'artista pobre a Montmartre, un clàssic francès.
Montmartre en ce temps-là accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire...
La gota fria és l'adaptació moderna d'un clàssic de vallenato colombià amb que Carlos Vives, no sé si diu, va popularitzar...
Sí, es posi d'en Vicent Vives.
Sí,
sí, sí, el mallorquí.
Està bé, el bar Carlos Vives.
Va popularitzar el gènere a tot el món i va obrir el camí a la música llatina moderna.
En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige, para tocar con Lorenzo.
Mañana sábado día la virgen.
Para tocar con Lorenzo.
Mañana sábado día la virgen.
Me lleva él o me lo llevo yo.
Pa' que se acabe la vaina.
Me lleva él o me lo llevo yo.
Pa' que se acabe la vaina.
Ay, Morales, a mi no me lleva.
Primera i única dona de la llista, Carla Bruni, amb el seu Que el camp m'ha dit, un tema melòdic, íntim i minimalista que va vendre més d'un milió de còpies a França. Bruni, antiga model i posteriorment primera dama francesa, ara amb el seu home, Nicolas Sarkozy, a la presó per finançament il·legal, per cert, va triomfar arreu amb aquesta cançó d'amor que molts de nosaltres han cantat qualque vegada.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que
Colgando en tus manos és una de les cançons més escoltades del pop llatí del segle XXI. Bauté va convertir-se en estrella internacional i la cançó va romandre mesos als primers llocs de les llistes. Marta Sánchez en du un dol perquè només va cobrar per cantar-la i no pels drets d'autor.
Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra.
El dia que me quieras és considerada l'obra mestra del tango i Carlos Gardel, conegut com el Zorzal Criollo, és un dels cantants que en va fer una de les millors versions que ara escoltarem amb la gravació original de 1934, un clàssic de clàssics que sona així.
El dia que me quiera la rosa que engalana me vestirá de pieza con su mejor color y al viento las campanas.
I tancam la paradeta amb Carlos Cano i la seva Maria la Portuguesa, un romanç contemporani que explica la dissortada històrica d'una dona enamorada que no acaba bé. Tot un clàssic.
Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó.
I d'aquí acaba aquest programa amb aquesta música i donant molt d'anys tots els Carles, Carlotes, Carles, Carols, Carolines i tothom que avui faci festa. Miquel, Celestí, Xisco, Toni, Marga, demà tornem, una abraçada,
gràcies.